els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. L'Esperit del Senyor Jesús, font permanent de la vida i la missió de l'Església, distribueix als membres del poble de Déu els dons que permeten a cadascú de manera diferent contribuir a l'edificació de l'Església i a l'anunci de l'Evangeli. Aquests carismes, anomenats ministeris perquè són reconeguts públicament i instituïts per l'Església, es posen a disposició de la comunitat i la seva missió de manera estable. En alguns casos, aquesta contribució ministerial té l'origen en un sacrament específic, l'Orde Sagrat. Altres tasques al llarg de la història han estat instituïdes en l'Església i confiades a través d'un ritu litúrgic no sacramental als fidels, en virtut d'una forma peculiar d'exercici del sacerdoci baptismal i en ajuda del ministeri específic dels bisbes, els sacerdots i els diaques. Algunes assemblees del Sínode dels Bisbes han evidenciat la necessitat d'aprofundir doctrinalment en el tema perquè respongui a la naturalesa dels carismes i a les necessitats dels temps, alhora que ofereixi un suport oportú al paper de l'evangelització que afecta la comunitat eclesial. Una pràctica consolidada en l'Església Llatina ha confirmat també que aquests ministeris laicals, en estar basats en el sagrament del baptisme, poden ser confiats a tots els fidels idonis, tant del sexe masculí com del femení. Aquesta petita orientació de la carta apostòlica en forma de motu proprio Spiritus Domini del Papa Francesc ens porta a parlar avui dels ministeris laicals en l'Església. Coneixerem a la nostra taula compartida aquesta vegada dos testimonis que ens parlaran de la seva visió sobre aquests ministeris i principalment de la seva experiència personal en dues necessitats concretes, com a exemple, que són d'una banda la catequesi i d'altra banda la música.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Els ministeris, una amplitud i varietat de funcions, no ens sorprenen. L'exercici dels ministeris laicals expressa plenament les conseqüències de ser batejat o batejada, i en la situació particular de la presència de ministres ordenats, és participació també en la seva acció pastoral. Ens centrarem en els ministeris laicals a partir del testimoni d'una catequista i d'un organista, que és un gran ministeri de la música. Tenim d'entrada Núria Reventós, catequista, que pertany a la comunitat cristiana de la parròquia de Santa Cecília, també membre del Consell Pastoral Diocesà de Barcelona i del Consell Arxiprestal de la zona que inclou Sant Gervasi. Núria Reventós, bona tarda i gràcies, benvinguda.
Bona tarda.
Encantat de saludar-la. Bé, primer de tot li vull preguntar, com entén el Ministeri de Catequista en els àmbits parroquials, d'escoles o d'altres comunitats cristianes? No és només fer un servei d'entretenir uns infants, és més que això.
No, diguem-ne que el Ministeri de la Catequesi és una vocació, no?, a la que alguns laics ens sentim cridats, no?, i que a mi m'agrada definir-ho, no?, que amb tres verbs, diguem-ne que és el transmetre i ensenyar, no?, i també doncs aprofundir en la fe pels que són més grans. No només ensenyem i transmetem coneixements teòrics, sinó que també ho complementem amb una certa vivència basada en l'experiència i la celebració.
Uh-huh. Què aporta un catequista o una catequista com vostè des del seu esperit de servei a la vida de les persones, les famílies i els grups de fe, des de la necessitat de fomentar la formació, no? La iniciació cristiana, fonamental, la preparació per la primera comunió, per la confirmació i, en definitiva, el creixement en la fe també de les persones.
Sí, sense cap dubte, el que acabem transmetent i ensenyant són coneixements, perquè tota persona ha de tenir una certa base en el que en quant a, per rebre un sacrament, no? Però el que és molt important i que fomentem molt és l'experiència, el testimoni personal que cadascú pot aportar i compartir, perquè sí que és cert que en el camí de fe hi han d'haver-hi moments personals i és important que n'hi hagi, però també és bo compartir i viure i caminar junts, no?
Per tant,
en aquest aprenentatge.
Sí, sí, és un aprenentatge que el catequista afronta individualment, però que també l'afronta en equip. Podríem dir moltes coses de la catequesi. Evidentment, el catequista transmet uns coneixements, també està en xarxa, no?, amb totes les eines que l'Església va donant, no?, renovacions de catecismes, itineraris, accents, no? No és el mateix els 2 anys per la primera comunió que, per exemple, els 2 anys per la confirmació o altres moments. I aquí també li volia preguntar a la catequista Núria Reventós com és la relació del catequista amb els sacerdots, rectors, persones que col·laboren en altres àmbits de la vida pastoral de l'Església. És a dir, com és la seva relació amb altres carismes de la comunitat eclesial, altres vocacions?
Sí, com bé deies, hem de ser un equip, hem de treballar junts i també, doncs, com a germans en la fe, no? Doncs sentir-nos família i ser capaços de créixer i de complementar-nos, d'anar sumant entre uns i altres.
I tant, tot és anar sumant des de la diversitat i des de tot el que és el treball evangelitzador, pastoral i de l'Església de Jesucrist en nosaltres. Bé, i cap a on creu que pot evolucionar l'exercici dels ministeris laicals? En general, li pregunto en aquest cas, el de catequista i altres, per exemple, el lector, acòlit, organista. Aquí hi ha una regulació relativament recent del pontificat del Papa Francesc que també és interessant, no? Un canvi cap a més compromís dels ministres laics, de ministres laics i laiques.
Sí, jo crec que és evident que en la societat en la que estem i en el món en el que vivim, la realitat ens porta a que aquests ministeris reforcen el paper del laicat en la missió evangelitzadora de l'Església, no? Uh-huh. I també acaba, doncs, manifestant o doncs aquesta corresponsabilitat que a vegades els cristians, no, pel fet de ser batejats, ens sentim, doncs, cridats a també compartir, no? Mhm.
La catequesi la cobreixen molts homes i dones, nois i noies que voluntàriament dediquen una part de la seva agenda setmanal, per dir-ho així, a ensenyar nens i nenes, nois i noies, també adults. Efectivament, la catequesi és molt transversal en aquest aspecte. Quin és el seu desig per al futur de la catequesi? Perquè és important, que hi hagi vocacions i que hi hagi persones, no només per tapar algunes emergències de vegades, sinó per un compromís estable, diguéssim.
El meu desig és, doncs, que hi hagi relleu en aquest ministeri laical, és a dir, que tothom que es senti cridat a exercir-lo, doncs, que s'hi aboqui, perquè, com bé dèiem, hi ha molta diversitat de persones i tots aportem. Aleshores, el que hem de buscar és riquesa en aquest creixement de camí a la fe. I com que la societat progressa i és molt canviant, la catequesi no s'ha de quedar enrere amb un ensenyament estancat, sinó que també s'ha de posar al dia i viure, doncs, els signes dels temps, no? I això és important. Aleshores, aquest seria el meu desig, no? De no quedar-nos estancats amb una catequesi, sinó que deixar-la créixer i acollir a tothom que hi vulgui participar.
Molt bé, des de la fidelitat, evidentment, a la paraula de Déu, als ensenyaments de l'Església, al seu magisteri, a la doctrina, però també amb noves energies. I sobretot que els catequistes no són doctors, és a dir, han de tenir una certa formació, evidentment, formació adquirida durant la vida, si pot ser amb alguns estudis reglats, però en tot cas són persones que han de tenir gran pedagogia, oi?, de relació amb els infants, amb els qui aprenen o s'inicien cristianament.
Sí, sí, i és bo anar-se renovant, anar fent formacions constants, o sigui, no quedar-se, doncs això que deia, no anclat en una catequesi de sempre,
clar,
sinó
clar.
Que hi ha molts materials, es proporciona molta formació actualitzada, s'hi treballa molt des del secretariat de catequesi, hi ha moltes eines, i també
molt
és
bé.
Bo conèixer-les i utilitzar-les.
Doncs que així sigui, i sabem que hi ha molts fòrums per a catequistes a l'estiu, les jornades de catequesi, tant a nivell de l'Arxidiòcesi de Barcelona com interdiocesà, en fi, molt podríem dir, però ha estat un plaer conversar aquests minuts amb Núria Reventós, una mica representant avui a la nostra taula dels catequistes catalans. Una abraçada i bona feina. Enhorabona pel vostre servei.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim el nostre itinerari pels ministeris laicals a la nostra taula compartida parlant de música i sobretot del Ministeri d'Organista. És per això que ens acompanya avui un organista que actua habitualment en diverses esglésies, per exemple, entre d'altres, a Santa Maria del Taulat, al Poble Nou de Barcelona, i també és organista professional, però en aquest cas des de la seva visió de ministre musical de celebracions litúrgiques i de l'Església, el saludem. Senyor Josep Lluís Viladot, benvingut i moltes gràcies.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, aquí contents de parlar amb vostè. Com entén el Ministeri d'Organista en les celebracions litúrgiques o actes religiosos?
Vale, jo em remeto aquí a les paraules del meu professor del màster de patrimoni musical litúrgic, que deia que l'organista era, bueno, era pràcticament un celebrant, deia un quasi celebrant. O sigui, no és només una persona que va allà voluntàriament o que fa un servei remunerat i no, sinó que és una participació molt activa i és una part essencial de la celebració litúrgica.
Què aporta, senyor Viladot, el que és l'orgue a l'art de les celebracions, no? L'art celebrandi, des del seu so expressiu, des del llenguatge musical adaptat als diferents moments de joia, de dolor, de contemplació, d'espera que es manifesten durant els actes litúrgics?
Sí, a veure, l'orgue és un instrument molt especial, tant per la quantitat de sons diferents que té, la seva diversitat. De fet, és com una orquestra. Pot fer des d'unes trompetes joioses que escoltem en el Santus fins a uns sons molt suaus, per exemple, per acompanyar ofertoris, i fins i tot podria imitar la veu humana, segons com sigui l'orga, no? De fet, l'orga, sí, pot ser una orquestra, perquè té dos teclats o més, a vegades tres, fins i tot quatre, com a Montserrat. A més, tenim els pedals, que tenim notes, possibilitats d'expressions, possibilitats de timbre. O sigui, és un instrument el més complet. O sigui, Mozart deia que era el rei dels instruments. Llavors, a la celebració, clar, de fet, és tan important que en els mateixos textos eclesiàstics diu quan aquí s'ho venja de música, obligatòriament o opcionalment. I fins i tot quan no sentim l'orga és per algun motiu, per exemple, que és en Quaresma o en Advent, quan l'orga, si no acompanya els cants, es cant silenci, sí, fins i tot quan no hi és, vol dir alguna cosa, no?
Parlem amb Josep Lluís Viladot, organista, en aquesta taula compartida sobre ministeris laicals. Com és la relació de l'organista amb el ministre clergue que presideix l'Eucaristia, en el cas del prevere o el bisbe, i també la celebració de la paraula, els sagraments del baptisme o del matrimoni i altres celebracions en el cas dels diaques o ministres laics?
Sí, l'orga fa un servei a la litúrgia i sempre està a disposició del prevere, que en definitiva és el que coneix en profunditat que és adequat per cada moment de celebració. Ara bé, si l'organista té coneixements de litúrgia, i aprofito per reivindicar els diplomes i els màsters de la Universitat de Sant Pacià, que fan que són estudis dedicats a això, dels organistes de començaments litúrgics. Doncs llavors l'organista pot fer propostes amb criteri, de músiques per ofertori, comunions, sortida, casaments, batejos, etc. Hi ha preveres més cantaires, més musicals d'altres, ja que donen més llibertat tant a l'organista com al director de cants, i bueno, al final, de fet, aquesta llibertat també s'ha de guanyar, no? Clar, i també, bueno, també tenim en compte que a vegades una missa, a vegades, bueno, nosaltres diem que és com un camp de batalla, perquè el prevere pot canviar el to, o no, pot canviar els cants sense avisar, a vegades durant la missa, el director de cant, escolta, com jo farem un altre cant, però després aquest no vol ser. Bueno, a vegades has d'anar improvisant, has d'anar omplint moments al final de l'essència de la comunió, per exemple, o hi has de fer un ofertori, o improvisar una música de sortida. I, de fet, organistes importants i reputats, com, per exemple, la Montserrat Torrent, reconeixen que per ser organista litúrgic té un talent especial, i, de fet, ella mateixa ho fa, és a dir, que concerts i no toca cançons litúrgiques, no?
Sí, és un exemple d'aquesta especificitat, efectivament, de la litúrgia. Senyor Josep Lluís Viladot, ja per anar acabant, cap a on creu que evolucionarà l'exercici dels ministeris laicals en general, com ara el de catequista, però sobretot el seu, el d'organista, i també els de lector, acòlit o altres?
En general, jo crec que la tendència, degut a la perversa manca de vocacions religioses, és que els laics, els diaques, en general, tota la gent que participa de l'assemblea, de la vida parroquial, cada vegada tenen un pes molt més important són més importants per tirar endavant les comunitats, no? Específicament pels organistes, la tendència que hi ha, clar, la qualitat dels organistes a casa nostra jo crec que és molt, molt bona. I tenim gent no professional, voluntaris de les parròquies, amb coneixement, que fan molt bon servei, i amb això hi hauria un bon futur per a la música, no? També és veritat que hi ha algunes celebracions, en lloc de l'orga hi ha altres instruments, altres formacions, de vegades no tan tradicionals i el que estem acostumats ja a una celebració litúrgica, però que serveixen per atreure nova gent a la parròquia o, com a mínim, atreuen els joves que durant són els seus instrumentistes, no?
Moltíssimes gràcies, senyor Josep Lluís Viladot, organista en diverses esglésies i comunitats cristianes de Barcelona. Una abraçada, enhorabona per la feina dels ministres de la música i, en aquest cas, sobretot, els organistes. Fins una altra. Gràcies. Adéu.
Molt bé. Moltes gràcies.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Només et falta una cosa, però ets massa ric per fer-ho. El tresor més gran.
Aquesta cançó del grup Canta la teva fe ens presenta, sota el títol Tu tens la clau, la importància de transmetre la fe a través dels ministeris laicals, i sempre, perquè en l'Església tothom ha d'obrir el cor per explorar de quina manera pot fer present Déu obrint portes i acompanyant les persones en la fe.
Que sóc a la porta i truco, tu tens la clau. Camino sempre al teu costat, potser te n'has adonat. Vull obrir-te el cor perquè comprenguis el sentit de tot plegat. Amb el
Fins aquí la nostra taula compartida d'avui. Gràcies. Salutacions a la Paula Moreno a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ens retrobem fins d'aquí a 7 dies. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar d'una banda per Ànima Estel, el canal online de Ràdio Estel, i també ens podeu recuperar a radioestel.cat o a Ràdio Estel Oficial. Adéu-siau.
Taula compartida. Un podcast de Ràdio Estel.